La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Sí, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, per si encara no ho sabíeu, i és per això que hem convertit l'entrevista d'avui en un format més tertúlia, per saber cap on s'encamina aquest mitjà, però sobretot per saber quina n'és la visió que en tenen els joves que s'hi dediquen. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a la caravana a Pol Corredoira. Ell és locutor, community manager de Flash FM i speaker de la Unió Esportiva Sant Boiana. Pol, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, companys.
Solterina,
sí.
M'agrada molt.
Gràcies, t'ho agraeixo molt.
També amb nosaltres, Armand Maravalle, que també el podeu escoltar al Matina Codina de RAC 105. Armand, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Even Bright.
Soy Armand Maravalle in action.
Bueno, Maravilla, què? Com estàs?
Què, lo que, home? És divendres, tio.
Exacte, deu sortir aquesta nit.
Avui sortim, sí.
Avui anem a l'Apolo, tio, em fa molt
Maravilla,
gust.
També,
Maravilla, Maravilla. Sí, de tot. Em diuen de tot.
I també han vingut avui a l'estudi de la caravana Pep Gascón, Marc Ventura, del podcast Xap a la Ràdio, que per un dia com avui va genial. Pep, Marc, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No sé qui és la Victoria Justice.
La Victoria Justice.
Ah. Here I am, once again.
Xapa la ràdio.
Us dediqueu al karaoke, eh?
Xapa la ràdio número 17.
Ens costa una mica, la veritat, això de cantar.
Està molt bé, també. Nina Agustí, bona tarda de nou, eh?
Bona tarda de nou, Joan.
Havíem de tenir algú de l'emissora i hem dit que sigui Nina Agustí. Deixeu-me que us pregunti primer de tot si recordeu el que us va picar el coquet per dedicar-vos al món de la ràdio.
Sí, sens dubte.
Sí?
És escoltar-la. Jo crec que tots els que estem aquí hem nascut amb una vocació personal i profunda. Jo crec que no pots dedicar-te a la ràdio si no t'agrada la ràdio. Crec que és bastant bàsic. I jo, en el meu cas, per exemple, jo anava els dissabtes a jugar a tennis. He estat un pèssim jugador de tennis. He estat un pèssim esportista en general. Per això m'he dedicat a narrar-lo i no a jugar-lo. Escoltant a Toni Aguilar, del 40 a l'1, a los 40 principales, ara a los 40, i al Mona RAC1, primer amb el Xavi Bosch i després amb la llegenda Jordi Basté.
Armand.
Sí, sí.
Totalment, això ve de petit. Jo recordo moltes tardes a casa escoltant RAC1, a casa des de petits ens hem criat, o vaja, jo m'he criat amb aquest estil de RAC1, de ser proper, i això m'enganxava molt des de sempre. Jo sempre dic que, per exemple, per ser periodista ho has de tenir molt clar, perquè, per exemple, si tens 10 anys i tu et saps els presentadors del 324, saps com es diuen, i saps com es diuen els presentadors de la ràdio, és que et dedicaràs a ser periodista. Vull dir, aquí no hi ha dubte. Llavors, jo em trobava amb 10 anys que sabia com es deia tothom i deia, doncs jo seré periodista. Per això no vaig tenir dubte al triar carrera i no vaig tenir dubte al que em volia dedicar. I a més, la gent em deia, hòstia, Armand, tens veu de ràdio, tu t'hi dedicaràs. I jo pensava, ja veurem això, ja veurem. I al final m'ha arribat.
Marc, Pep, ho vas trobar per aquí també?
No, la veritat
no,
és que...
És una cosa diferent, eh?
Sí, nosaltres estàvem a un bar amb els amics i vam dir, hòstia, les nostres converses són superinteressants, per què no fem un podcast?
I així ve la xapa a la ràdio.
Sí, bé, jo sempre havia volgut ser periodista esportiu de petit, eh? L'únic que després, ja et dic, em van començar a interessar els números, el meu pare em va guiar una mica cap a un altre lloc i al final no hi vaig acabar. Però de veritat que de petit, sempre que em preguntaven què volia ser gran, la meva resposta era periodista esportiu. Era del que més m'agradava. Per exemple, jo, els partits molts cops Treia el volum de la tele i em posava el Puyol de fons, escoltar-lo veure com narrava els partits, i la veritat és que m'agradava molt.
Ara parlarem de podcast, de ràdio. Nina,
digue'm.
Què?
A mi, mira, em va venir una miqueta tot per els mitjans, la comunicació sempre m'ha agradat moltíssim, i de fet sempre m'ha interessat molt el punt de vista de crear contingut per joves. Llavors, jo vaig estudiar una carrera a mitjans audiovisuals i després vaig fer un TFG que era sobre ràdio i la generació Z. És a dir, els més joves d'avui en dia, Joan? I res, doncs, senzillament, sempre m'ha agradat molt estudiar aquesta relació i com evoluciona el mitjà. I aquí estem. La mítica frase de "tens veu de ràdio", a mi també me l'han dit.
Sí.
Llavors, crec que quan te la diuen ja estàs sentenciada, no?
Sí?
Una miqueta.
Sí, però jo crec que és una cosa que s'ha desvirtuat bastant en els últims temps, eh? O sigui, sí que és veritat que ara pensem en els grans locutors d'anys enrere, i sí que és veritat que parlàvem de veus així que et despertaven de cop i que eren d'allò, que eren un tro. Jo crec que ara hi ha locutors coneguts que no fa falta que tinguin aquesta veu, i ara les noves fornades, jo crec que ja això de la veu de ràdio, jo crec que es tracta més de l'actitud de ràdio que de la veu en si.
Va, comencem a ficar-nos en jardins. Pol, està precaritzat el món de la ràdio?
Sí, molt. I crec que s'ha de denunciar. I crec que d'alguna manera la ràdio no tindrà supervivència si no té unes bones condicions laborals. Perquè la gent no voldrà treballar al mitjà. La gent fugirà. I molta gent ha estat expulsada del mitjà ràdio, en aquest cas, i dels mitjans de comunicació, perquè les condicions són molt dolentes. I jo sé que la gent que treballa i que està començant, sobretot els mitjans de comunicació, ho fan unes condicions dolentíssimes. Per això ara estudiar periodisme pràcticament és un acte de fe.
Sí.
I crec que s'ha de denunciar, i crec que s'ha de dir les coses pel seu nom.
Punt. Sí, totalment. Ja crec, en aquest país ara hi ha molt poques emissores que realment puguin oferir unes condicions, doncs, una mica òptimes, no?, a la gent que és jove i que està començant i que si vol viure d'això, doncs no s'ho poden permetre. Hi ha realment pocs llocs on això, i surts de la carrera i et trobes, doncs, aquest mur de realitat, que és que o et busques una altra cosa o tens molta sort o no podràs dedicar-te a la ràdio.
Nina, fot-li.
Jo penso el mateix. El més trist de tot plegat és que molta gent acaba fent de comunicador d'alguna empresa, d'alguna personalitat pública, no? I no crec que quan entres a la carrera, ja sigui periodisme, comunicació audiovisual, mitjans, el que sigui, la teva intenció no és aquesta, penso. Però no sé, és el meu parer, eh? Jo què sé, potser algú vol dedicar-se a ser el representant de jo què sé, qualsevol persona, saps? Però crec que no és la intenció principal.
Deia que volia parlar també del món del podcast, i comencem a entrar-hi ara, perquè per on creieu que s'encamina el món de la ràdio? Va cap al podcast?
Bueno, jo crec que ja està en el podcast. Crec que estem vivint aquest procés de canvi, aquesta transformació. De fet, segons dades de iVoox de l'any passat, 2022, crec que ja és el 42% dels oients habituals de podcast que consumeixen cada dia aquest tipus de productes. Jo crec que ens encaminem no només a la ràdio, sinó també a la resta de mitjans, i sobretot a la televisió amb l'on-demand, no? El vídeo a la carta. Nosaltres vivim en un moment en el que la societat ens demana estar pendentment treballant, o estar pendentment pels amics, o pendentment per la parella, i quan realment trobem aquest moment per entreteniment, necessitem que sigui en aquell moment, no podem esperar, no? A no ser que sigui el partit del Barça, de la Champions, que llavors sí que ens el posarem, però difícilment trobarem aquest moment, diguem-ne, seguint la transmissió lineal a la que estàvem acostumats abans.
No? Sí, però jo en això crec que ni el podcast acabarà amb la ràdio, ni la ràdio acabarà amb el podcast, perquè no crec que sigui realment tanta competència directa. Jo trobo molta diferència, o sigui, jo escolto algun podcast de tant en tant, però la diferència amb la ràdio en directe, que el que et dona aquesta sensació de que involucrar els oients, demanar missatges als oients, punxar àudios, notes de veu que ens envien, això no t'ho pot oferir el podcast, i en canvi el podcast t'ofereix altres coses que no t'ofereix la ràdio. Jo crec que hi ha una convergència aquí bastant xula que realment que pot conviure, per tant, llarga vida al podcast i encara més a la ràdio. Sí, clar.
Podcast. Què? Què diuen els del podcast?
Us toca, us miren.
Els del podcast, a nosaltres. Clar, almenys jo he escoltat sempre més aviat podcast que ràdio en directe. I per això a l'hora de crear contingut hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Tot i que inclús que ho fem d'una manera autoproduïda, no descartem en un futur fer-ho més aviat en un directe de YouTube o de Twitch, que al final és quasi una ràdio.
Clar, jo tinc el dubte si... Ara em dèieu, el podcast no acabarà en la ràdio ni la ràdio amb el podcast, però sí que és cert que atraure des de la ràdio els oients més joves costa moltíssim precisament perquè apareix el podcast.
Sí, però hi ha molt oient que no no et consumirà, segur, facis el que facis. És a dir, per mi el tema no és tant consumir podcast o ràdio, és tant consumir àudio. És a dir, estem davant de la reconversió de l'àudio. I per mi això és el més important, perquè l'àudio és una cosa que la resta de mitjans no et poden donar, que és la multitarea, no? Això de poder fer moltes coses alhora. Ja em sembla que era en aquest mateix estudi el 73% dels enquestats reconeixien que feien diferents tasques de la llar, o conduïen, o feien altres coses mentre escoltaven un podcast o escoltaven la ràdio. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és una cosa que, per mi, aquesta característica garanteix la supervivència del mitjà àudio, almenys a curt i mig termini.
I què hem de fer perquè els joves escoltin, s'enganxin a la ràdio en directe?
Acostar-se-la.
Totalment.
Jo ho tinc molt clar.
I més contingut dedicat a joves, i això implica que les ràdios apostin per joves. Perquè si no...
Clar, què no dius?
No, i per això estem aquí, també. Home. Perquè la manera que ens escoltin és que vegin que un amic seu té un altre amic, que té un altre amic que realment treballa en una ràdio i que ha fet un reportatge superxulo d'una festa a la que va anar, i dius, ostres, doncs a la ràdio no només parlen de coses avorrides i tal, no? També es fa contingut per joves. I es pot fer en prime time, i es pot fer en programes que tenen molta audiència. S'ha de saber fer i s'ha de saber enfocar les coses, però es poden fer. I jo crec que hi ha un futur a Catalunya. Jo crec que realment hi ha alguns programes que estan apostant per això i que està sortint bé i que anirà més, segur.
Mm-hmm. Perquè abans en Pep em deia, jo sovint no escolto la ràdio. És el teu cas, també?
Bé, ara actualment no escolto gaire la ràdio, la veritat. L'escolto potser un cop per setmana, sí que l'escolto, però no és una cosa que habituï a fer. De petit, quan el meu pare em portava a escola, sí que escoltàvem la ràdio pels matins, però no hem consumit gaire ràdio a casa, la veritat. No hem sigut molt de consumir molta ràdio. Sí que és veritat que, opinant sobre el que estàveu comentant ara, de com apropar a la ràdio als joves, estic molt d'acord amb això de crear noves, diferents seccions, més aviat més juvenils, potser no tant com el que fem nosaltres, que és un contingut potser massa poc de ràdio, però es podria anar per allà, podria anar per allà.
El Marc deia una cosa superxula, que és no fem un contingut massa per ràdio, jo entenc que per la manera de comunicar. Com ha canviat la manera de comunicar la ràdio els darrers anys?
Ui, tantíssim.
No volia trepitjar la Nina, perdó.
No, sí, endavant.
No, i també té molt a veure, segurament, amb l'aparició dels youtubers, dels streamers, dels twitchers, de tot el que acaba en ERS. Per mi, realment, crec que hi ha molts elements de la ràdio que es poden aplicar al podcast, hi ha molts elements de la ràdio que es poden aplicar al Twitch, però tots tenen un llenguatge propi. Quan abans ho entenguem, abans també sabrem i podrem consumir-ho d'una manera diferent, no? Jo, per exemple, no m'escolto la Sotana de la mateixa manera que em puc escoltar el Món RAC1 o la Caravana de Radio Estel. Jo crec que són consums diferents i que crec que l'oient també ha de saber quan posa la ràdio, quan posa el podcast, que escoltarà coses diferents i maneres de comunicar diferents.
Tots tenen un llenguatge propi, Pol, però poden convergir, no?
I tant. De fet, molta gent que surt al Twitch surt després a la ràdio. També té molt a veure, no?, aquest model de periodista freelance d'estar a tot arreu. Això és un tema econòmic, no és un tema d'evolució del llenguatge, però per mi és molt important, no? I nosaltres, per exemple, ara a Flash FM hem començat amb el tema del Twitch, i jo quan faig Twitch dic una quantitat de borrades, i sobretot a nivell estilístic, no? Puc cridar, puc interpel·lar, puc sortir del requadre on estic i dir, ostres, Manchado, me'n va i ara torno. Això en un estudi de ràdio és impensable. Llavors també són aquestes noves maneres de comunicar les que ens salvaran d'alguna manera, no?, de la monotonia.
No, i que si vols tenir un programa d'èxit avui en dia, has d'estar present a les principals plataformes, digue-li Twitter, digue-li Instagram, digue-li Facebook encara, per la gent que té un públic una mica més gran, i cada cop més TikTok també hi has de ser, perquè al final hi ha molts programes que ho estan petant gràcies als vídeos que pengen a TikTok, com la gent deixava a la ràdio. I jo, que sóc el community manager, per exemple, del meu programa de ràdio, al final és crear contingut contínuament, intentar ser allò creatiu. L'altre dia vam fer una secció de ràdio, doncs mira, doncs fem un Instagram live perquè ho vegi tota la gent que es vulgui connectar, i aprofitem i demanem que ens segueixin i demanem que tal, i demanem que qual, i un follow a l'Insta i tal, i al final tot aquest engagement que creem a les xarxes ens va bé perquè també captem nous oients.
Al final, Armanes, començàvem aquesta tertúlia escoltant Video Kill the Radio, sí. Star, van dir que el vídeo acabaria amb la ràdio, van dir que internet acabaria amb la ràdio, van dir que les xarxes socials acabarien amb la ràdio.
Al contrari.
I res ha pogut amb la ràdio.
Ens estan ajudant, al contrari, sí, sí. Vaja, jo crec, tinc la sensació que, per exemple, des del punt de vista del Matina Codina, ara que està funcionant molt a xarxes, jo crec que estem guanyant oients gràcies als vídeos que pengem a les xarxes. Per tant, ideal.
Totalment, totalment. O sigui, jo penso que, des del meu punt de vista, són noves maneres de fer i d'entendre la ràdio. És a dir, tant el podcast com els directes, no?, de Twitch, YouTube, tota aquesta radiovisió, que la gent que no escolta la ràdio, dèiem, per exemple, en un estudi que vaig fer jo, no?, el TFG, perdoneu que sigui tan pesada, no?, una petita mostra, 300 persones, d'acord? Per què no consumeixes ràdio? Com la consumiries més si amb ràdio tradicional, és a dir, escoltant-la directament, sintonitzant-la, o amb radiovisió, és a dir, amb imatge? El 71% de les persones deien que preferirien la radiovisió per veure alguna cosa de ràdio, consumir ràdio, que no pas això, no? I després veiem aplicacions noves, com per exemple el 2021, ho va patar moltíssim Estéreo, que era senzillament una aplicació de xerrades, no? Una trucada en què tothom podia participar, tant escoltant com escrivint en directe, que també ho pots trobar en altres canals com Twitch o YouTube, no?, que pots intervenir. I per altra banda, ara, 2023, veiem Twitter creant els espais, los espacios, no?, que és com exactament el mateix, la mateixa idea, però tot és per escoltar, doncs, maneres diferents de consumir ràdio. I doncs penso que és bàsic, no?, com comentaves tu ara, Armand, el tema de les xarxes socials, és el fet d'apropar-se als joves, és el que estàvem comentant abans. I TikTok és la reina actual de les xarxes. T'has d'apropar d'alguna manera o altra i és allà on estan els joves i és allà on l'algoritme et permet arribar més gent, eh? O sigui, seguríssim que hi ha més gent per gràcies a aquests vídeos. Seguríssim, no sé, penso.
Parlem de xarxes socials, parlem de podcast que, com sabeu, s'ha posat molt de moda els darrers anys. No sé si els que feu podcast teniu una mica una certa por a que peti tota aquesta bombolla del món del podcast.
No, de moment no tenim gaire por, més aviat perquè, a part de que no portem molt temps dedicant-nos-hi, amb la qual no és que sigui la nostra vida sencera actualment el podcast, podríem reinventar-nos, com està fent actualment la ràdio o moltes altres persones, que el seu mitjà de comunicació ha caducat una mica i s'ha reinventat i ho està tornant a petar. Jo crec que podríem fer el mateix. A mi, personalment, no em preocupa gaire.
A mi tampoc.
No,
molt bé, això.
Declaracions a rodes de la... A mi tampoc. Pol, dèiem una mica de petar la bombolla dels podcasts, perquè això s'ha anat fent gros i abans m'ho englobaves en el sentit de l'àudio, eh? Mm. Jo crec que l'àudio els darrers anys s'ha anat fent gros, i sí que hi ha una mica el coquet de ai, aquella ai.
Tu tens aquesta sensació, Joan?
Jo sí, la
sí?
Tinc.
Per sí. Què?
Jo visc amb l'ai perpetu.
Sí,
en tot. En tot. No, però... Sí, és la sensació aquesta de que quan es va fent gran una cosa, sempre és... Compte que això pot petar.
I tu deies fa uns minuts el vídeo havia de matar l'estrella de la ràdio. Jo tinc la sensació que estem en una revolució, la revolució de l'àudio, que estem movent-nos, que estem avançant cap a alguna cosa que potser no sabem el que és, potser pensem que sí o potser pensem que no, però estem avançant cap a alguna cosa, això és una evidència, i d'aquí uns anys trobarem el DAB i l'FM morirà i l'AM morirà i potser és d'aquí 10 anys o potser és d'aquí 50 anys, ja veurem.
L'FM morirà?
L'FM morirà, ara a curt i mig termini no, a llarg termini sí, perquè Europa està començant a tirar endavant i per tant s'acabarà per la imposició no, però per la deriva d'Europa acabarem arribant cap allà. Però jo tinc la sensació que estem en una revolució, la revolució de l'àudio, i que l'hem de gaudir. I que jo, per exemple, no sé com ho veieu vosaltres, però jo, per exemple, tinc la sensació que hi ha més problemàtica entre les noves plataformes, Netflix, Amazon, Prime, Video, etc., amb el tema de la tele, que no amb el podcast contra la ràdio. Jo crec que hi ha aquesta coexistència entre podcast i ràdio encara és possible i no tant amb el tema de la tele amb Netflix i altres plataformes.
Ho dic amb la boca petita perquè m'hi jugaré el sou, eh? No. Però aquest matí també hi havia tertúlia amb Pol Marsan en el matí a Ràdio Estel, una tertúlia una mica més boomer, Elisenda Roca, hi havia Jofre Llombart, hi havia Toni Herbàs, director d'aquesta ràdio, del mateix Pol, i l'Elisenda Roca deia que els programes de la tele en el fons són programes de ràdio amb imatge. No sé si ho compartiu, això.
Ostres.
No.
No, eh?
Anar a la contrària de l'Elisenda Roca és duríssim. Ahir estava amb ella, eh? Ahir me la vaig trobar en un concert.
M'agrada posar-ho sobre la taula i què opineu vosaltres.
estava molt contenta i avui em sabria greu, però no.
Jo per mi no.
Per mi tampoc.
És que l'estil és tan diferent a l'hora de comunicar que... I hi ha vegades que preparant un gag o una secció pel programa penses, ostres, tant de bo pogués posar aquí un vídeo perquè la gent veia realment del que estic parlant. Bueno, però explica-ho de diferent manera. Jo crec que no, que la ràdio i la tele estan molt lluny, estan molt lluny.
Però s'estan acostant, això sí que t'ho compro. Home, hem vist molts models híbrids ara últimament, sobretot amb el tema dels esports, de programes que no tenen drets de permetre el Barça o permetre la Fórmula 1, llavors el que fan és fer aquest model, la ràdio en colors, que li deien Esport 3, d'agafes un subbútil, el fots allà sobre la taula i fas veure, no, que expliques les imatges. Això sí que és una hibridació, o per exemple aquesta visual ràdio, no, que per exemple jo he vist a Aragón TV, quan hi ha futbol, doncs el que fan és passar la imatge de l'estudi de ràdio a través d'Aragón TV i Aragón Ràdio en simultani, o a Punt Media. Sí que són experiències que s'estan juntant i que potser en el futur comencem a veure que es comencen a hibridar més, però jo tinc la sensació que són dos llenguatges molt, molt diferents.
Abans quan em dèieu precisament això, que hi havia llenguatges molt diferents i que per tant ens podíem aprofitar tots els uns als altres. No sé si amb l'aparició de Twitch, per exemple, per posar-ne un, veieu cert intrusisme o no?
Intrusisme cap a la ràdio, vols dir? Uh-huh.
Jo crec que no, perquè no? Al final el màxim valor que té la ràdio és que puguis estar escoltant-la mentre fas qualsevol altra cosa, sigui conduint, sigui estant a casa fent el que sigui, i en canvi el Twitch, pel simple fet de tenir la imatge, t'impossibilita d'estar fent altres coses mentre ho consumeixes. Per tant, en aquest sentit jo crec que no són competència. O sigui, Twitch seria més competència de les plataformes de streaming o de mirar la tele, que és, de fet és el que em passa a mi, que jo en comptes de mirar la tele, doncs ara ja cada cop més encenc la tele del menjador per mirar Twitch, però en canvi mai pensaria d'anar en cotxe i mentre condueixo, en comptes de posar la ràdio, doncs posar Twitch, evidentment, no? Perquè, perquè tindria jo un problema al volant, no?
Un accident.
Però sí, sí.
A veure, en Joan ara em passa la paraula, però és una miqueta... A veure, sí que és veritat que penso que el llenguatge radiofònic és molt diferent al de Twitch. Per exemple, fins i tot tu deies, no, Pol, que a Twitch fas coses que a l'antena no ho faries. A la gent li agrada això. O sigui, li agrada que veure't fent coses que no faries formalment en antena. M'explico? O sigui, l'antena imposa, no? Posar-te davant d'un micro, estar en directe, tot això. I res, doncs, senzillament, penso que sí que pots estar fent altres coses, però sí que és cert, doncs, que aquest punt de vista d'anar conduint no pots mirar el Twitch.
No, clar. No? Millor que no. No ho feu,
sisplau. No ho feu,
no. Anem aquí.
Abans us preguntava als del podcast, als del Xapa Ràdio, us preguntava precisament el per què el format podcast. Un dels perquès és precisament aquest, perquè la manera de comunicar és molt diferent i us permet fer coses que en un mitjà convencional no faríeu?
Una de les les raons més importants és que com que no som professionals, no hem estudiat res d'això, a vegades ens equivoquem en directe, fem algun tall, no sé què, i ens dona també com la tranquil·litat. De que, mira, podem dir un disbarat i diem, mira, això després ho editem, fiquem un tall aquí i no ha passat res.
Marc.
Tot i que no ens ha passat gaires vegades.
Bueno.
Professionalitat, clar que sí.
Cal recalcar-ho.
No? Si no, no passa res.
No, però la gràcia també deu estar aquí, no?
Però està bé, perquè alguna vegada se t'escapa alguna coseta i està bé. Sí que és veritat que ens ha passat algun cop d'estar parlant abans del programa de què farem, de quina secció portarem, de què parlarem, i algú de nosaltres diu, ja, però això és una secció molt visual. Per tant, nosaltres ho pengem a YouTube, també ho tenim, però a Spotify i a bastantes plataformes, amb la qual hi ha persones que només ens escolten. I hem de retocar la forma de dir-ho, o la manera de mostrar-ho, o directament eliminar la secció i pensar-ne una altra, més que res perquè és molt visual, i no ens podem permetre el luxe de només... com per dir-ho, agradar la gent de YouTube, per exemple, que ens veu.
Clar, vosaltres teniu els dos formats, amb vídeo i àudio,
sí,
evidentment, i amb només àudio.
Sí.
Què és el que guanya, o el que us fa guanyar més visites?
El TikTok.
Veus? Sí. Ja t'ho he dit, jo. Sí, no, sí. És que és veritat.
I el TikTok, diguéssim, que se'ls veuen les cares només,
Sí.
O sigui, pel simple fet que se us vegin les cares mentre parleu, ja us fa tenir moltes més visites.
Bueno, i perquè ho fem molt dinàmic, agafem seccions bastant... que van allà al que toca, vale, saps? Si en 30 segons tens tota la xerrada resumida i, doncs, bueno, ens va prou bé allà, sí, sí. Mm-hmm.
Pol, si et dic per acabar, va, com t'imagines la ràdio del futur?
Bo! Mira, igual t'esperes que et digui alguna borrada tecnològica de que van en Omni...
No ho sé, no tinc ni idea.
Jo m'agradaria que fos humana. crec que és una cosa que diferencia la ràdio d'altres mitjans, la seva humanitat.
Armand.
No m'he parat a pensar mai com m'imagino la ràdio del futur. De fet, tampoc m'imagino com on estaré l'Armand del futur treballant a la ràdio, però sí que és veritat que aquesta vessant humana que diu el Pol, doncs m'agradaria que seguís, perquè al final la ràdio, des de que va néixer, l'experiència auditiva de l'oient és la mateixa, diguéssim. Vull dir, no ha variat gaire. Per tant, jo crec que seguirà sent així, a no ser que arribin noves tecnologies que ara mateix no sóc capaç d'imaginar. Dit això, jo confio que el model d'entreteniment, de ràdio d'entreteniment a Catalunya, seguirà apostant fort per nous talents i que s'estan fent coses que valen molt la pena i que segueixin així.
Nina.
Tant de bo sigui com diuen, eh? O sigui, de veritat m'agradaria pensar que serà així, i penso que li esperen molts canvis, però canvis guais. O sigui, deixa'm que m'expressi així, perquè o sigui, literalment ho penso així. M'agradaria que s'apostés pel talent jove, que s'apostés per la hibridació sense por, sense intentar fer tele, òbviament. I res, aprofitar, perquè és molt guai la ràdio, és molt màgica.
Pep, Marcos, us en faig dues a vosaltres. Com us imagineu la ràdio del futur per poder-la escoltar?
Ah, val, pensava que anaves a fer les dues.
No,
jo crec que la ràdio seguirà com fins ara, perquè és el que diem, en plan, s'escolta igual de bé ara que fa 20 anys. No crec que canvi gaire en aquest sentit. Per tant, els formats pues, potser sí que canviaran una mica, però el que és el contingut jo crec que serà molt semblant.
Jo me la imagino una mica més interactiva amb els oients. Cada cop he vist més programes els quals reben trucades o missatges, àudios de WhatsApp. Jo me la imagino més interactiva, que és, mm-hmm. és bàsicament, jo crec que el que ha tingut... sí, per això Twitch és tan famós, perquè l'important és que interactuen amb el chat. Jo me la imagino així, una mica més interactiva.
I a la segona, i el món del podcast?
Uf, no ho he pensat gaire.
Això sí que pot ser que canvi i que acabin sent quasi programes de tele. Perquè el format que fem nosaltres, depèn de com, tu pots mirar com si fos semblant al Zona Franca. Evidentment amb un pressupost de 0 euros... Però el de portar el convidat, no sé què. Tenir una conversa així molt casolana.
Va, anem a fer-nos autobombo. Pol, on et podem escoltar?
Em podeu escoltar a Flash FM dissabtes i diumenges. Avui he tret un podcast.
Sí, senyor.
Sobre un TFG. Per tant, el podeu escoltar. A més, comença amb Video Kill de Radio Star, el primer capítol.
Veus, que bé.
I sóc l'espeaker de la Sant Boiana, del Camp Nou. Per tant, dijous Europa League.
Quina rabieta.
Ho sento.
Saps que una de les meves il·lusions d'infantesa és ser espeaker al Camp Nou?
Vine't un dia.
Sí o no? Convides?
Ah, sí.
Deixaràs dir allò de...
Bona nit.
No.
Fes-ho, Joan.
Tot just, sisplau. Només això
és aquest.
Tot just,
sisplau.
Sempre m'ha agradat molt.
Fantàstic.
Armand, on t'escoltem? Vindré un dia, eh? Pol?
Sí. Seran.
No, cada matí de 6 a 11, RAC 105, matina codina. Molt fàcil.
Tina, és igual.
Hola,
ha estat una mica lleig.
No, tira.
A mi a la caravana, sempre.
Sempre, eh?
I altres llocs, però no ho direm.
Ja t'ho diré a final de temporada, va, sempre.
Home, sí.
Sí, home, i tant, que continuaràs. El podcast, què? Cada quan el podem escoltar o no el podem escoltar?
Estem a tot arreu.
Sí que sí.
Ara! Digues una plataforma. Estem allà.
Buscar-lo que val molt la pena, eh?
A YouTube, Spotify, Instagram, tot això, sí. I Twitter.
Els dimarts a les 9 de la nit és quan surt.
Tenim la... Digues.
Tenim Facebook.
Sí.
Ah, sí? Sí.
També?
De tot.
Bona, aquesta. Pep Gascon, Marc Ventura, que els podreu escoltar en aquest podcast, en el xap a la ràdio, Armand Maravalle, Pol Corredoira, Nina Agustí, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel i participar d'aquest debat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Proximitat, confiança, rigor, immediatesa. La ràdio sempre a punt per tu. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.